Són les 9 i 8, arrenquem la tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Ja tenim aquí a la taula el Dani Guillem. Bon dia, Dani.
Què tal? Molt bon dia.
A l'Iva Anguera. Bon dia, Iva.
Bon dia.
I al David Miró. Bon dia, David.
Bon dia.
I també tenim aquí a la taula l'Alfred Bosch, el candidat a secretari general de la candidatura Foc Nou d'aquesta renovació d'Esquerra Republicana. Bon dia, senyor
Bosch. Bon dia.
I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. El divendres es va acabar aquest termini per presentar els avals. No sé si el van sorprendre les xifres que es van anunciar. Vostès en van aconseguir uns 500, 100 més dels 400 mínims necessaris. I sobretot es va destacar, no?, aquests 2.500 llargs d'Oriol Junqueras, d'aquest Militància Decidim, que és un terç de la militància. No sé si ja entrava això dins els seus càlculs o el va sorprendre, aquestes xifres.
No ens va sorprendre. No ens va sorprendre. De fet, l'Oriol Junqueras porta des de la primavera fent campanya. Mm-hmm. Per tant, i nosaltres vam sortir fa unes setmanes, per tant, i no existíem, eh? I a més som la gent del canvi, som els militants rassos, no tenim estructura, no tenim diners, no tenim càrrecs, l'únic que tenim és raó. I a poc a poc això es va escampant, i sí, no, potser el que m'ha sorprès és l'entusiasme en què la gent s'ha apuntat, no?, a les nostres propostes. I com jo estic molt content, i com que no tenim avalícia, és a dir, no anem a acumular avals, perquè els avals al capdavall només serveixen els mínims per passar el filtre, doncs anem a buscar simpaties i vots. El vot és secret. Mm-hmm. Per tant, aquí doncs juguem amb això, amb la intimitat de la gent a casa seva, sense cap mena de pressió, sense tenir en compte ni jerarquies ni el que sigui. Els esperits lliures, que a Esquerra Republicana n'hi ha molts, n'hi ha molts, i ho veurem a l'elecció final el 30 de novembre.
Amb això que diu del vot és secret, creu que hi haurà gent que potser ha signat un aval i que durant aquesta campanya repensa el vot i vota una candidatura com la seva, per exemple?
Segur que n'hi ha. Mm-hmm. Sí, alguns ja ens ho han explicat, segur que n'hi ha. A més, penseu que a l'hora de la veritat, una cosa és donar el teu aval, que és conegut, és relativament públic, no? Com a mínim per la gent de cada candidatura és conegut, no? I per tant, una cosa és donar suport a algú que, pel que sigui, no?, pel qualsevol lligam que hi puguis tenir. Una altra cosa és això, quan tu doncs reflexiones sobre què està passant a Esquerra, cap on anem i si cal un canvi o no. Esclar, jo penso que això és o canvi o crisi brutal. I a més, clar, tota la gent que és independentista dins d'Esquerra, que és pràcticament tothom, doncs ja veuen que no anem cap a la República Catalana, que aquí hem posat el fre de mà i més aviat anem enrere, no? I que amb Oriol Junqueras continuarem anant igual que ara, perquè és ell qui ha marcat el pas, no? I per tant, si continua marcant el pas, la independència es desa al calaix i continua el pacte dels socialistes i tot com fins ara. Per tant, si algú vol canvi de veritat, si algú vol que Esquerra Republicana sigui Esquerra Republicana, i si algú vol República Catalana, això no casa amb el lideratge d'Oriol Junqueras. Ara mateix és així. Mm-hmm. És així. Per molt que li reconeguem tots els mèrits i tots els honors i sacrificis, que ho fem, eh? Però ara, en els últims anys, les coses han anat així. Per tant, la gent és molt conscient del que està triant, o independència o Oriol Junqueras.
Mm-hmm. Amb aquest o crisi o canvi, i amb aquest o independència Oriol Junqueras, entenc que no posen el mateix sac que Oriol Junqueras i Nova Esquerra Nacional, que separa aquestes dues candidatures.
A veure, ells han volgut anar amb sacs diferents, per tant, són ells que ho han triat. De tota manera, tots sabem que estaven junts a partir d'un pinyó en la direcció d'Esquerra. Decisions tremendament importants, com són la investidura de Salvador Illa, doncs l'acord el van negociar junts, gent d'una candidatura i de l'altra candidatura. Amb això es van entendre perfectament i van demanar el sí als socialistes, no? Com ho van fer a Madrid durant uns anys, ho han estat fent, diguéssim, no? I ara també. Vull dir que és obvi que si volem continuar sent una crossa dels socialistes, les dues candidatures continuistes ho tenen clar. Ara mateix, en aquest moment, no n'hi ha cap que vulgui trencar, que qüestioni profundament el pacte amb Salvador Illa, el defensen. Per tant, nosaltres som els únics que anem a buscar un canvi, i en aquest sentit som molt diferents dels altres. No, no és el mateix dir sí que dir no. No és el mateix, és el contrari. No, no és el mateix posar el fre de mà a la independència que activar-la. És bastant diferent, no? Per tant, jo veig com això, com dues candidatures que surten del mateix lloc, que s'han barallat, això sí. Eh? Tenen diferències personals. Jo crec que fins aquí tothom ho entén.
Clar, vostè parla d'aquest acord, d'aquest pacte amb el PSC, però vostès tampoc proposen un trencament radical, no? Proposen una consulta a l'estiu i al final podria ser que la militància decidís que es continués amb aquest pacte i, per tant, no seria una fi d'aquest acord radical.
Això no és així. O sigui, nosaltres vam proposar un trencament radical ja des del principi i vam demanar el no. De fet, públicament, vam escriure articles, piulades, coses d'aquestes. Per tant, sí, sí, nosaltres clarament som els del no. El que passa que un cop fet, diguéssim, és relativament ràpid i fàcil fer-lo i és molt difícil desfer-lo, perquè, entre altres coses, necessitaries una majoria al Parlament de Catalunya que no tenim. Te n'hauries d'anar a buscar els de Vox, no? I no en tenim gaires ganes d'entendre'ns amb aquesta gent. Per tant, ara és complicat. Evidentment, hem d'exigir que es compleixi el pacte, i on sí que és més senzill és a Madrid. O sigui, a Madrid, perquè caigui Pedro Sánchez, l'únic que han de fer els nostres diputats és anar al lavabo i no votar. I cau. El primer ministre, el president del govern espanyol, cau. Només amb l'abstenció. Per tant, aquí tenim una força tan brutal que nosaltres el que diem és fem-la servir, i fem-la servir per anar cap a l'autodeterminació, fem-la servir per anar doncs, cap a la República Catalana, que és el nostre ideal. El capdavall, l'únic que estem dient és siguem conseqüents i complim amb allò que anem dient i repetint. No? Per tant, jo crec que n'hi ha uns que ho proposem, i a més tenim un pla i tenim doncs, un camí per anar-hi, i altres que no hi pensen, no en parlen, no ho planegen i no ho estan fent.
Sí, entenc que vostè aposta, o Foc Nou aposta, perquè Esquerra aprofiti la situació del govern de Pedro Sánchez per fer-lo caure i no per intentar negociar, per intentar aconseguir guanys per Catalunya en aquesta situació actual.
A veure, algun dia haurem d'aconseguir que una part important de la societat espanyola i de la política espanyola reconeguin una cosa elemental, que fins i tot els conservadors britànics reconeixen en allà, que és el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur. I això encara no ho han resolt, no? I per tant, per aquí hem d'apretar i hem de cargolar. I algun dia haurem d'aconseguir que una part important de la política espanyola també estigui d'acord en que es convoqui lliurement una votació a Catalunya per decidir això i que es pugui fer de forma, si més no, acceptada. No? Això no ha passat encara. I en canvi tenim una força molt important a Madrid que no hem utilitzat en aquest sentit. O sigui, possiblement la cosa més important que demanem als independentistes, en el moment en què tenim més força, no l'estem perseguint. Per tant, quan ho farem? Quan ho farem? Quan ja no tinguem força? Clar, és que ho hem de fer quan tenim aquest, aquest mestratge de l'equilibri parlamentari.
Clar, fent quatre números, veient els avals, la sensació que dona és que Junqueras aglutina tot un sector de la militància i els que no volen Junqueras estan dividits. No sé si això afebleix aquest canvi que vostè proposa.
No, perquè el canvi no passa només per Junqueras, també. Però no només. O sigui, el canvi passa per moltes coses més. O sigui, el canvi passa, per exemple, per posar de presidenciable una dona per primera vegada en la història d'Esquerra. Gairebé 100 anys d'història. Home, som al segle XXI, potser ja tocava, no? Això és canvi. El canvi també passa doncs, per proposar un sistema assembleari que s'assembli més al que és l'essència de la nostra organització, no? On els militants puguin parlar, puguin decidir, etc. Cosa que no està passant i que no ha passat fins ara. Hi ha una direcció molt, molt piramidal i molt jeràrquica. El canvi també passa doncs, per traçar ara mateix un full de ruta cap a la independència. El canvi també passa perquè aquest full de ruta inclogui la recuperació lingüística i cultural del país, que no està en el seu millor moment. El canvi també passa perquè les cares canvien, perquè l'executiva de les qual, o sigui, de l'executiva actual hi ha 8 membres amb una candidatura i n'hi ha 9 amb una altra. A la nostra candidatura n'hi ha 0 de l'executiva. Per tant, tot això és canvi i el canvi és foc nou. Per tant, nosaltres el que estem dient és, bueno, vés a saber, diguéssim, si nosaltres no canviem, si Esquerra Republicana de Catalunya no abraça el canvi ara, l'haurà d'abraçar d'aquí un any, d'aquí 2 anys. Perquè és obvi que si continuem igual, continuarem tenint patacades. Fa 4 anys vam tenir el rècord de vots amb més d'un milió de vots. Les últimes votacions, 350.000. O sigui, hem baixat una tercera part. I això continuarà. Bueno, doncs, escolta, potser és que cal que quedi més clar, no? Però quedarà ben clar, perquè si tu no canvies, no canviaràs la dinàmica. I això és el que passarà. Poden votar una part molt important dels militants, poden votar Oriol Junqueras, com l'han avalat. Bé, vindrà una altra patacada. És que està captat, o sigui, no cal ser cap savi ni cal tenir una bola de vidre per entendre això. No?
Mm-hmm. Clar, entenc, doncs, que la situació, dic, si vostès arribessin a aquest congrés amb aquesta situació d'aquest avantatge de Junqueras, tanquen ja definitivament, o sigui, no hi haurà un acord entre Nova Esquerra Nacional i Foc Nou per intentar frenar Junqueras?
Llavors intentarem. Aquí estem en una situació d'antic règim, per entendre's, no? I llavors hi ha el clergat, ja sabem on és, i després hi ha la noblesa, l'aristocràcia, val? I nosaltres som el poble, el tercer estat, no? I què volem? Home, doncs sí, volem una revolució. Volem primer una revolució interna per fer endreça dins d'Esquerra Republicana, que és necessari, i fer, doncs, neteja d'unes pràctiques que no són acceptables. No? I per democratitzar el partit, fer-lo assembleari, per fer-lo més social, més d'esquerres, de veritat, no? Perquè hi ha gent que es pensa que ser d'esquerres és pactar amb el PSOE. Amb el PSOE. El PSOE dels casinos, de la gran empresa, el PSOE de les autopistes, del Hard Rock, etc. Això és ser d'esquerres? No. Que no ens facin combregar amb rodes de molí. No? Per tant, nosaltres volem tot això. I volem que triomfi aquesta revolució interna, perquè després l'hem de fer a l'exterior, o sigui, hem de canviar de dalt a baix, no?, aquest funcionament d'antic règim. I els altres estaments, doncs mira, passaran a la història, trigarem més o menys, però serà així.
Obrim la ronda de preguntes als tertulians. Comencem amb David Miró. David, endavant.
Què tal, senyor Bosch?
Bé, prou bé.
Jo tinc dues preguntes així d'entrada, eh? Una primera és si vostè considera que la línia estratègica de Junts és més independentista que la de l'esquerra actual, o és la mateixa. Ho dic a efectes de que, per exemple, a Madrid han pactat igualment també amb Pedro Sánchez, però és veritat que a Catalunya no han votat la investidura de Salvador Illa. I després una segona pregunta, que és una mica més genèrica, però que jo crec que per als oients serà interessant, és que hagués fet Alfred Bosch al setembre del 17 si hagués sigut líder d'Esquerra. O sigui, què s'hauria d'haver fet en aquell moment per aconseguir l'objectiu que no es va aconseguir? Aquestes dues preguntes.
Són força enciclopèdiques, però vaja, entenc que no tenim tot el matí.
Nosaltres sí, eh?
Sí. O no, si voleu, fem un programa monopolitzat, no?, de Foc Nou. No, aviam, pel que fa a Junts, jo crec que el pitjor malson de Junts és que Foc Nou guanyi internament Esquerra Republicana. Per què? Perquè durant els últims anys, des d'Esquerra, no només hem regalat la força parlamentària, els vots, per fer de crossa del PSOE. No només hem fet això, sinó que per l'altra banda, també és cert, i d'això se'n parla poc, però hem regalat l'ideari, les ensenyes, la República Catalana, que és el nostre somni principal, República Catalana, que és social, que és igualitària, que és benestar, que és treball digne, que és llibertat, que és netedat, etc. Aquest somni que tenim des de fa temps, que de fet nosaltres l'hem fet créixer, sembla que l'haguem regalat a Junts. Si tu vas al carrer i preguntes qui representa millor la República Catalana, no tiran a Esquerra, eh? Per tant, això, en quin moment, quina ment brillant va decidir que ens despullàvem d'aquest somni? És una de les coses, jo crec que és un dels pitjors errors que s'ha comès dins d'Esquerra Republicana, i l'hem de revertir, i per això estem nosaltres, per revertir això, entre altres coses, no? Per tant, aquesta és la visió que tinc de Junts, que, evidentment, han aprofitat aquesta deixadesa i aquest abandonisme per part d'Esquerra i han estat molt vius.
Però és una qüestió, diguem, d'imatge, de màrqueting polític, d'haver-se apropiat d'això, o realment la seva praxi política és coherent amb això?
Bueno, és una qüestió d'astúcia política. Tu, quan veus que el rival et deixa el camp lliure per córrer, te'l quedes. No? I els ha afavorit, és lògic, no? I això és el que han fet, bàsicament. Més enllà d'això, jo no crec que Junts els últims anys ens hagi fet avançar amb passes agegantades cap a la independència, eh? No, això no ho veig, francament, no ho veig. Veig que estem més o menys igual. Però sí que han tingut aquesta astúcia, no?, de dir, doncs, bueno, si ells ho abandonen, tot per nosaltres. I crec que aquí en comés un error històric, històric, que pagarem molt car. I que l'hem de revertir. I després, l'altra qüestió, què hauria fet el 2017? Doncs no ho sé, perquè jo hi era el 2017 i crec que van cometre... Bueno, van fer encerts, que és arribar fins allà, però també van cometre errors, no? Nosaltres, una de les coses que estem fent és pensar molt en com ho hem de tornar a fer. I com ho podem fer amb garanties, no? Llavors jo crec que una de les claus és que en aquell moment no vam tenir prou força i hem d'acumular més força. Com ho fem, això? Doncs bé, hi ha coses que es van fer bé, per exemple, aquest acord estratègic, no?, entre forces independentistes, les entitats de la societat civil, els partits, etc. Jo crec que això es va fer penes i treballs, però es va fer prou bé. El que passa que en el moment decisiu això es va desfer. Pel que fa a la mobilització popular, el mateix. O sigui, va haver unes mobilitzacions impressionants, com no havíem vist en la història, que són imatges realment que fan posar la pell de gallina, no? Com el poble, la gent es va arribar a mobilitzar durant els anys anteriors. Però després, en el moment decisiu, doncs el mateix, es va com desfer, en bona part perquè bueno, els que estaven al capdavant, i aquí s'hi ha d'incloure les organitzacions de la societat civil, doncs més aviat ho han deixat córrer. I després tenim altres flancs que no vam cuidar i que hem de cuidar. El flanc internacional. Necessitem aliats i no els teníem. El flanc cultural, no? I de la... jo crec que cal una segona renaixença catalana, no? Perquè som una nació cultural per davant de tot. I si la nostra identitat cultural no la reforcem, doncs tota la idea de nació i, per tant, d'independència perd un cert sentit. Sense llengua no tindrem nació, i sense nació segurament no tindrem independència. Per tant, això, que potser no ho teníem tan clar el 2017, jo crec que ara ha quedat molt més clar, no? I per tant ho hem d'incorporar. I després hem de jugar molt més la carta de la nostra força política a Espanya, és el que comentàvem abans. O sigui, si tenim prou força per fer caure governs espanyols, caram, això ens hauria de portar molt lluny, eh? Hauríem d'aconseguir molt més del que estem aconseguint, i no una amnistia que només s'aplica als policies, o la promesa de que el català es parlarà a Europa i que no es fa. No? O sigui, tot això, jo crec que tenim coses fonamentals, com deia abans, doncs, tot el que és l'autodeterminació. Arriba un moment que Espanya, ho sento, ha d'acceptar l'autodeterminació dels catalans, que som al segle XXI, eh? I això al món civilitzat s'accepta, perquè és una via pacífica perquè la gent decideixi col·lectivament. No estem proposant
cap estrenada. Però enlloc està escrit, que Espanya ho accepti, això. Jo entenc, que...
Bueno, doncs se'ls ha de collar. I com els podem collar? En la força que tenim allà, en tenim molta. Et dic, clar, si tu li dius demà al Pedro Sánchez...
Pots fer caure un govern i després pot venir un altre govern. Sí. El PP Vox, per exemple.
Sí,
no?
I aquest també li dius el mateix, evidentment.
Però si no depèn de tu, si no necessites els teus vots, o sigui...
Ara mateix els necessiten.
Sí, ara sí.
Estic parlant de la situació actual, no? Per tant, per què no aprofitem la situació actual abans que canviï, vull dir, per exemple, no?
Iva.
Sí, jo volia abundar en aquest tema. L'error garrafal d'Esquerra, deia vostè, és perdre el somni, la bandera de la República. Això vol dir que el gran error d'Esquerra és haver pactat finançament i no un referèndum d'independència?
A veure, si mirem la veritat de cara i diem el que és cert, que és haver pactat un concert econòmic que no passarà, sí, això és un error. Això és un error. I més per disfressar una decisió que en realitat... Podem parlar clar i podem dir les veritats, perquè és clar.
Doncs, al final, els periodistes estarem encantats.
Val, doncs jo també, i ens entendrem molt bé, perquè al final també un dels problemes d'Esquerra és que s'ha utilitzat un llenguatge moltes vegades ambivalent, retòric, suposadament correcte, etc, però que no t'ajuda a entendre les coses ni per què passen les coses. Si hi va haver un pacte per investir el senyor Illa, no va ser perquè tots vam entendre i vam aconseguir lligar els gossos amb llangonisses. No. No lligarem els gossos amb llangonisses. No anirem de cap al paradís. No passarà això. Vull dir, el pacte aquest no es complirà. Ja ho sabem. I els mateixos barons socialistes de diferents procedències s'han afartat de dir-ho així, lliurement, impunament, sense cap problema. No? Per tant, això no passarà. Què és el que passarà? Bueno, què és el que va passar i per què es va pactar? Home, doncs per no tornar a anar a les eleccions. I aquesta explicació, a veure, si a mi me l'haguessin dit clarament des de la direcció d'Esquerra, segurament ho hauria respectat molt més. D'acord, és la veritat. Us fa por, us fa cosa, perquè temeu una altra patacada. Jo hi hauria anat igualment, a les eleccions. Jo crec que nosaltres som els de les urnes, som els que estimem els vots, sí o no? Som demòcrates radicals, sí o no? Per tant, escolta, si hem de mirar a la cara els nostres votants i que ens castiguin, doncs que ho facin. I també les coses clares, no? Sapiguem on estem. Però bé, el pacte va ser per això, per evitar unes noves eleccions. I jo crec que aquí doncs, es va cometre una altra equivocació estratègica. I suma i segueix, no? Ben sumant.
Dani.
Bon dia, senyor Bosch.
Hola.
Jo el vull situar a dilluns de la setmana que ve, estem en aquest estudi, i ja tenim els resultats de les eleccions internes per a la nova direcció d'Esquerra Republicana a partir de la setmana que ve, per saber qui serà president i quina candidatura liderarà la nova Esquerra. I sumant, veiem que els seus vots han evitat que la candidatura de Nova Esquerra pugui liderar aquesta nova etapa. Per tant, i vostè com explicaria en aquesta situació que sense voler-ho ha acabat essent la crossa d'Oriol Junqueras?
Primer aclariria un parell de coses. La primera és que dilluns de la setmana que ve no tindrem resultats. En tot cas de l'altra, 15 dies. La segona és que no hem tingut vots, hem tingut avals, que és una cosa molt diferent. Un aval és una signatura que dones amb una opció, amb una candidatura, perquè es pugui presentar. A nosaltres ens ha avalat prou gent perquè puguem jugar la Champions i volem anar a la final. El fet que Foc Nou es presenti, el que ha permès és que hi pugui haver una segona volta. Sí? Això ho teniu present? O sigui, si ningú arriba al 50% en aquesta primera volta que es dirimeix el dia 30 de novembre, d'aquí dues setmanes, si ningú supera el 50%, hi ha segona volta.
Això m'obliga a repreguntar-li.
Si hi hagués només dues candidatures, poseu l'Oriol Junqueras i els anti-Junqueras, per exemple, segur que un treu més del 50% i l'altre treu menys del 50%. Segur, són matemàtiques, eh?
Això m'ho volia repreguntar-li, doncs, si en el cas d'una segona volta vostè donaria suport, doncs, a la candidatura de Nova Esquerra.
Doncs la nostra presència, de moment, el que fa és posar-li les coses més difícils a Oriol Junqueras. Perquè superar aquest 50% amb tres opcions és molt més complicat que només amb dues. I això són matemàtiques pures, val? Per tant, jo crec que no, de la banda de l'Oriol Junqueras i de militància de Ciutadans, no estan gaire contents de que nosaltres haguem aparegut en el programa. No ho estan. No ho estan. De la banda de la nova Esquerra Nacional, no? L'acrònim exigeix com a nen, no? Jo crec que tampoc. Jo crec que tampoc. És a dir, hem trencat d'alguna manera el relat i ja estem d'alguna manera també guanyant amb el nostre relat. És a dir, la necessitat d'un canvi, el tornar a parlar i pensar en la independència i en el nostre somni, en la República Catalana, que és un somni social, i que és un somni ètic, i que és un somni també polític, no? Doncs jo crec que això ha canviat l'escenari i ha fet que les cartes es moguin. I això ha incomodat a les dues candidatures oficialistes, perquè s'entrava en el debat, us en recordeu com va començar el debat? Va començar amb una sèrie de retrets brutals sobre la porqueria que havien generat els uns dels altres i tirant-s'ho pel cap. Així és com va començar aquest debat. I aleshores irrompem nosaltres en l'escenari i a poc se n'adonen que han de començar a parlar del futur, del dia de demà, de la República Catalana, de la igualtat social, de la igualtat home-dona, de coses d'aquestes que nosaltres estem posant sobre la taula. Per tant, en aquest sentit, jo crec que som una candidatura higiènica. Realment som foc nou. És a dir, estem fent que puguem passar pàgina i puguem parlar de com fabriquem un futur millor. No només per Esquerra, sinó també pel país, perquè creiem que Esquerra és una eina indispensable per fer avançar aquest país. Ho creiem de debò. Ara, si a la situació actual no podem avançar, més aviat ens estancarem o anirem enrere. No?
I després de la pregunta interna, la pregunta externa, si em permet, vostè ha indicat que estaria disposat a deixar caure el govern de Pedro Sánchez amb una acció de inhibició, no? Vull dir, anar al lavabo, abstenció, vull dir que amb això n'hi ha prou. Faria el mateix amb el govern de Salvador Illa?
Nosaltres no som la crossa de ningú. Esquerra Republicana de Catalunya ha de ser Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, el suport sistemàtic, sense cap guany pel país, el PSOE, com a qualsevol altra força, nosaltres no l'abracem. Però és que això és de sentit comú. És a dir, nosaltres incomodem. I ara estic parlant com a foc nou, amb aquest discurs nou de canvi que tenim. Nosaltres incomodem a la gent de Junts, pel que hem comentat abans. Nosaltres incomodem els socialistes. Som el pitjor malson de Pedro Sánchez. Si guanyem, tenen un problema molt enorme. Nosaltres també som el pitjor malson del continuisme dins d'Esquerra, no? Per tant, de qui som el somni? Doncs de la gent normal que vol canviar les coses, que vol anar cap a un país lliure, just i net. Aquesta és la nostra posició.
La meva pregunta no és aquesta. La meva pregunta és, vostè bloquejaria amb la inacció el govern de Salvador Illa i la seva activitat parlamentària al Parlament de Catalunya, recordant que vostè mateix ha recorregut que no hi ha majoria alternativa?
Nosaltres no som els escolanets de Salvador Illa, ni de Pedro Sánchez. No ho som. I no ho podem ser. Perquè si ho som, perdem la nostra raó de ser. I la gent ens castiga, i tant que ens castiga, perquè els nostres votants no volen que siguem això. És a dir, si amb aquests pactes aconseguíssim una cosa substancial per fer avançar el país, si realment aconseguíssim el concert econòmic, que no l'aconseguirem, que ja està mort abans de començar, home, potser sí que valdria la pena. Si nosaltres aconseguíssim el concepte, que s'acceptés el concepte de l'autodeterminació de Catalunya, home, això potser sí que valdria la pena. Si nosaltres aconseguíssim el reconeixement d'un referèndum per votar sobre la independència de Catalunya, home, això hauria valgut la pena. Però això no és ser de crossa. Això és negociar amb força, amb astúcia, amb tots els instruments que tens a favor de la teva gent. La gent que comparteix el teu somni, que vol fer avançar el país.
I mentre no hi hagi
majories... això sí que ho faríem.
I mentre no hi hagi majories que facin possible tot això, Esquerra què fa?
Buscar les majories. Buscar-les. Les hem tingut en altres moments. Quan venen les majories? Quan fas bé les coses. Quan realment defenses, no només parles retòricament d'allò que vols, sinó que fas passes. Mireu, ara diré una cosa a favor de l'Oriol Junqueras i de la Marta Rovira. Quan van començar la seva renovació del partit, el 2011, que jo també hi vaig participar, a mi em va semblar que era molt encertat, perquè ens vam col·locar al centre de l'escenari i van començar a estirar de totes bandes cap a la República Catalana. Vam fer la consulta del 2014. Vam transformar un partit, que era Convergència, que no eren independentistes, i els vam empènyer cap a la independència. No? Vam fer la consulta del 2014. Després vam preparar el referèndum del 2017. Es va celebrar, es va votar. És a dir, aquesta posició de centralitat dins del que és una opció progressista i una opció independentista, em sembla que és la correcta, em sembla que és la que ens toca, no? Pel nostre ideari, pel que estem defensant i pel que vol la nostra gent i la gent que simpatitza amb nosaltres i que ens vota, que vol que fem. Quan deixem de fer això, Tot això que van començar el 2011 i que van culminar el 2017, però que no van culminar amb èxit, això és cert. Quan no estem fent això, aleshores és quan ens castiguen, perquè no estem fent el que ens toca. Quan nosaltres estem fent de socialistes amb barretina, doncs ningú ens entén. O sense barretina, fins i tot.
Quan vostè diu de si el concert econòmic s'aconseguís realment i estaria a dins, si els socialistes li reclamen votar els pressupostos de l'Estat a canvi d'aquest concert econòmic, s'ha d'acceptar aquesta posició?
No.
I llavors com s'aconsegueix?
El concert econòmic, el que vam defensar, el que la direcció d'Esquerra va defensar com un concert econòmic, és el que es va pactar. I la part d'Esquerra ja l'hem complert, que era la investidura del senyor Illa. És que el bo del cas és que Esquerra ja ha fet la seva part del pacte. Els que no han complert són el PSC. Per tant, que compleixin. I ara, ara venen aquí demanant més cartes per poder complir allò que ja vam pactar. Home, no. Això no és raonable i això no és just i això no és acceptable. Que compleixin. Que compleixin. Les seleccions esportives catalanes també estan en el pacte. Vosaltres creieu que el PSC implantarà les seleccions esportives catalanes? Bé, us veig les cares, que hi ha al voltant a l'estudi. A mi em sembla que no. Per tant, jo crec que l'incompliment d'aquest pacte està cantat. Llavors, jo crec que això és un error. I, de fet, a Foc Nou creiem que és un error. Vam defensar o no. I ara, cada cop, tenim més gent, també en les altres candidatures, que està dient, bueno, potser no ho vam fer bé, ho hauríem d'haver fet d'una altra manera, no sé què, revisem. I llavors, nosaltres proposem, al cap d'un any, li donem un any, al cap d'un any de la investidura, o sigui, l'estiu de l'any que ve, revisem l'estat d'aquest pacte. No cal que esperem més. Al cap d'un any ja ho sabrem. Ja sabrem si el finançament avança, tot això, perquè hi ha d'haver indicis clars i decisions crítiques perquè això pugui passar. Si això no avança, doncs nosaltres ja no li donarem més suport. I si Foc Nou guanya, evidentment. Si guanyen els altres, ja sabem el que passarà. Però si Foc Nou realment se'n surt, si nosaltres ens en sortim amb el que estem defensant, serem implacables. Que es preparin, el PSC.
El problema d'aquest pacte és que en realitat depèn més del govern espanyol que de Salvador Illa, o sigui, el concert econòmic. I, a més, en el pacte està calendaritzat. Vull dir que es dona gairebé un any. Aquest any es dona, diguem. Es parla de que el 2000, mitjans del 2025 ha d'estar ja més o menys en marxa per cobrar el partit del 2026 l'IRPF de 2025. Per tant, la pregunta que et feia abans el Pau té tot el sentit, que és, en aquest any, se li han de donar suport als pressupostos de Pedro Sánchez? Perquè aquest govern, aquest govern amb el qual tu has pactat aquest any per donar el concert econòmic, pugui donar-te'l?
Si no compleix, no. A veure, alto el detall. O sigui, el PSC...
Però tu li has donat un any de coll. Per,
doncs que s'esperin. El PSC de Catalunya i el PSOE espanyol són el mateix partit. Que no ens diguin que són coses diferents. Aquí hi ha uns vasos comunicants. Per tant, com pots donar suport a una gent que està incomplint a Catalunya el pacte que has fet per fer-los a ells, per donar-los la presidència del país? Que jo no ho hauria fet, però un cop ho has fet, evidentment has de reclamar que compleixin. I si no ho estan fent, no els hi pots donar suport. Ho sento. Que s'espavilin.
Però, per exemple, ara posem una altra cosa sobre la taula. Que aquests pressupostos de l'Estat porten unes partides extraordinàries per ajudar tota la gent de València afectada per la Dana, i que d'això aquests diners depenen del vot d'Esquerra. Què ha de fer Esquerra en aquest cas?
No estem dient que hem de dir que no a tot allò que proposin els socialistes. Com tampoc mai hem dit que no a tot allò que proposés el PP, per exemple. O sigui, si hi ha una mesura, per exemple, per millorar les pensions, nosaltres sempre ho hem votat a favor. Que no som uns talibans, s'entengui, no? És que aquí sembla que nosaltres ara aquí siguem uns intolerants, no? No, entenem que hi ha coses, i evidentment, tot l'ajut que pugui anar cap a València, i més, nosaltres sempre hi estarem d'acord. I apretarem perquè n'hi hagi més. Jo he estat diputat a Madrid, he estat el cap de files d'Esquerra a Madrid, i sé perfectament com es voten els pressupostos, es voten per partides. Per tant, tu vas votar una partida i, en canvi, altres, no? I fins i tot fent una esmena a la totalitat...
Sí, hi ha una votació final que és clau.
Sí, sí, però fins i tot fent una esmena a la totalitat...
I una inicial perquè comencin a rodar, i no m'ha arribat a aquest punt.
Sí, sí, doncs a veure què proposen, a veure què proposen. Perquè és possible que al final, fins i tot fem una esmena a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat, perquè no inclouen prou ajuda per les inundacions a València. És que es pot donar aquesta circumstància. Esperem, a veure què proposen. Què proposa?
Ah, vostè deia que la seva aparició, ara la pregunta del Dani, facilitarà que hi hagi una segona volta. Si l'1 de desembre la decisió és Oriol Junqueras o Xavier Godàs, Foc Nou es posicionarà?
És clar que prendrem una posició, és clar que sí. En quin sentit? Bueno, ja us ho direm, no? Però nosaltres el que no direm, com ha dit, per exemple, recuperem Esquerra, no? Aquesta candidatura que ha quedat fora, que ha dit que demanava l'abstenció, nosaltres no volem que els militants s'abstinguin. Nosaltres volem que Foc Nou guanyi aquestes primàries. Volem guanyar. Perquè creiem que el missatge que mandarem és el més útil i és el més convenient per a Esquerra Republicana. I és l'únic que pot fer canviar el rumb i aquest cop de timó que urgentment necessitem. Si no, volem passar a la irrellevància política. Per tant, el que volem és guanyar. Si pel que fos, per una remota, no, remotíssima, doncs, casualitat o situació, no? Nosaltres no passéssim a la segona volta, a la final de la Champions, doncs, evidentment, nosaltres recomanaríem que la gent votés. En quin sentit? Bueno, esperem una mica perquè encara falten gairebé 2 setmanes a veure com van les coses.
Senyor Fred Bosch, candidat a la secretaria general d'Esquerra per Foc Nou, demà tenen debat, no?, a la Seu? Demà al vespre?
No, que jo sàpiga, no.
No.
Si us referiu al debat del secretari general, sí que s'havia parlat de fer-ho demà, el dia 19,
sí,
però al final s'ha traslladat a diumenge 24.
Ah,
si us referiu a aquest debat.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Però hi ha debats locals a molts llocs, mm-hmm, i això, i nosaltres participem en tots, evidentment, i és bo, és bo. Una de les coses, de les bones derivades de tot aquest procés, és que Esquerra Republicana ha recuperat bastant el seu esperit assembleari. O sigui, hi ha molta gent que està anant, nosaltres estem anant per totes les seccions locals, a tot arreu, hi ha molt d'interès, es parla molt, hi ha preocupació també, no? I a més la rebuda sempre és molt bona, eh?
Però hi ha algun debat previst, Alfred Bosch, Oriol Junqueras i...
No, Alfred Bosch...
Amb secretari general, de l'Hisenda Alemanya, al vacant.
Exacte.
Sí, no, però jo dic dels líders. Hi ha
dels líders em sembla que és el 26, pot ser 26 o 27. No?
No, jo diria que és el 29.
29.
Diria que és el 29.
I abans, just el dia abans.
I seria un debat, si res no canvia, seria un debat entre la nostra presidenciable, que és l'Helena Solà, el
Xavier Godàs
i l'Oriol Junqueras.
El dia 26 ens comenten des de la Peixera.
El 26,
el dia 26, sí.
Doncs el 24 i el 26 seran molt pròxims.
Sí. Mm-hmm. Un diumenge i l'altre dimarts, no?
Exacte. Doncs, senyor Bosch, moltíssimes gràcies per haver vingut al matí a Ràdio Estel.
Doncs a disposar i vindré quan vulgui per defensar tots els estels. El vostre i el nostre.
Farem una breu pausa i seguim aquí en temps de tertúlia amb el Dani, en David i la Iva. Fins ara, no marxeu.
Ràdio Estel.